Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest dijous, a partir de 2:15 del migdia, entrevista a Raül Valls, d'Olot en Comú Podem. A partir de 8:15 del vespre, debat de Sant Feliu de Pallerols. A les 8 del vespre, entrevista amb Guillem Ballaz, per Independents per Argelaguer. I tot seguit, debat de Santa Pau.
Benvinguts a Ràdio Olot i Olot Televisió. Seguim amb les entrevistes als candidats a l'Ajuntament d'Olot. Recordem que hi ha fins a 8 candidatures i el que volem és que vostès coneguin cadascun dels seus programes electorals. Per això, avui, tercer dia d'entrevistes, entrevistem Raül Valls, el candidat de En Comú Podem Confluència. Benvingut.
Gràcies.
Anem a conèixer el candidat.
Raül Valls Iguzea té 57 anys, és nascut a Barcelona i viu a Sant Esteve d'en Bas. Es presenta a l'alcaldia d'Olot per Olot en Comú Podem. Va estudiar filosofia i milita en política des dels 20 anys, primer amb el PSUC. Després va fer el salt al sindicalisme en comissions obreres i va formar part d'entitats ecologistes com Salvem les Valls i més recentment de col·lectius lligats a la memòria democràtica. D'Olot adora que estigui en un parc natural, però lamenta que el 90% de la ciutat estigui ocupada per trànsit motoritzat. Entre les seves aficions destaca el senderisme i la lectura, i entre els seus objectius hi ha...
Ara no hi som i ens presentem per recuperar aquest regidor, i ens presentem també perquè pensem que a Olot li cal un canvi de majories polítiques, un gir a l'esquerra i unes polítiques diferents des del punt de vista del model de ciutat que en aquests moments, donada la crisi climàtica i energètica que tenim, cal impulsar.
La preservació de l'entorn i la cura del medi ambient és una de les prioritats de Raül Valls.
Doncs benvingut. Bé, ens trobem en un context de pujada de preus. Vostès creuen que no s'ha d'exprimir amb impostos, doncs almenys a la majoria de la societat, a tots per igual. Tenen un projecte o una proposta de tarifació social. Com es pot generar doncs el dia a dia de l'Ajuntament amb tants impostos, amb la càrrega de preus que té un consistori com l'Ajuntament d'Olot, o quines despeses creuen que es podrien reduir?
A veure, nosaltres partim de la base de que la societat està dividida en classes, està dividida en estrats amb rentes diferents i cada cop han estat més diferents. Un sector doncs ha acumulat més riquesa i un ampli sector s'ha empobrit. Avui parlem de pobresa laboral, fa 30 anys no en parlàvem. El que són els impostos, que han d'existir, perquè evidentment una societat, un consistori, un país no pot funcionar si no hi ha recursos públics per generar serveis, però al mateix temps també ha d'haver una, com nosaltres hem defensat moltes vegades, una tarifació social perquè qui més tingui més pagui i perquè la gent que s'ho passa malament i que està en una situació de més precarietat doncs no hagi d'assumir doncs un cost que segurament doncs li repercutirà a la seva vida quotidiana. Per tant, impostos, evidentment, s'han de pagar, hem de tenir una política, diguem, de impositiva, però també hem de tenir en compte que no tothom està en la mateixa situació.
En l'últim ple que es va celebrar a l'Ajuntament d'Olot, va ser just abans de l'entrada, del començament de la campanya electoral, alguns treballadors municipals doncs es van dirigir a l'equip de govern lamentant doncs un greuge que hi havia amb el personal, unes tensions. Es pot donar resposta? Creuen que es pot donar resposta a les demandes dels treballadors municipals sense tensionar més el pressupost anual?
A veure, no només es pot, s'ha de donar resposta. O sigui, una ciutat, un servei públic en general, perquè estem parlant de serveis públics, de serveis que van a la ciutadania, no només han de ser de qualitat els serveis tals com els configurem, si no tenim treballadors públics amb sous i en condicions de treball de qualitat, mai podrem donar un bon servei. Jo crec que això, per exemple, va aparèixer amb el conflicte de l'Hospital d'Olot fa un parell de mesos, on els treballadors, amb molt bon criteri, es van mobilitzar, no només per les seves condicions laborals, sinó perquè volien donar un bon servei. Exactament igual que passa a l'Ajuntament, que passa amb els treballadors públics de l'Ajuntament. Jo crec que no és una qüestió... O sigui, la gent vol tenir bones condicions de treball, vol tenir un sou adequat per poder afrontar la vida quotidiana, però també volen donar un bon servei. I això ha de ser una prioritat. Ha de ser una prioritat. I aquí hi ha una qüestió de recursos. Els recursos són limitats. El que està clar és que o els dediquem a les persones, o els dediquem a les condicions de treball, a la millora d'aquestes condicions, o també els podem dedicar doncs, a grans infraestructures, a grans projectes, a grans obres, que a vegades és el que acaben plantejant ajuntaments i governs de la Generalitat i de l'Estat. Bueno, nosaltres apostem per millorar les condicions de treball i de vida de les persones.
Els seus lemes a la campanya són Olot, ciutat saludable i socialment cohesionada. Anem a PAMS, hem començat parlant de la salut. La salut en el centre és com la consideren. Es pot fer quelcom, tornant a l'Hospital d'Olot, des de l'Ajuntament de la ciutat per millorar les condicions del personal d'aquest centre?
Home, evidentment que sí, i s'ha de fer. I torno al que he dit abans, no? Vull dir, els recursos els hem de dedicar a les persones, els hem de dedicar a les condicions. No pot ser que assumim d'entrada que doncs les condicions de treball han de ser precàries o han de ser l'últim que abordem. No? Tenim un gran hospital, tenim un edifici i un que és modèlic, no? Des del punt de vista arquitectònic, des del punt de vista de la seva concepció, o estat, però no pot ser que la gent que està dins, les seves condicions de treball siguin precàries, vagin estressats i damunt resulta que estiguin posant uns sous que no són els adequats per assumir la seva vida quotidiana i sobretot les condicions de treball, vull dir, la pressió que hi ha sobre aquests treballadors.
Clar, les qüestions de sous sí que depenen més del Departament de Salut.
Evidentment, nosaltres, evidentment que sabem que no tot ho pot fer l'Ajuntament. A vegades a la societat tots hem despitxar cap a un lloc i ho podem fer des de diferents llocs. Ho podem fer des d'una entitat social, ho podem fer des d'un ajuntament petit, ho podem fer, evidentment, per això nosaltres no som una formació política que ens presentem només a l'Ajuntament d'Olot, sinó que ens presentem a l'Ajuntament d'Olot, ens presentem a la Generalitat de Catalunya, ens presentem a l'Estat i ens presentem a Europa, no? També en formacions polítiques. Vull dir, no hi ha solucions només en un lloc. Això ho tenim molt clar. No podem prometre que tot es resoldrà a Olot. El que sí que podem proposar i posar damunt de la taula és que cal que tots estirem en una direcció i un canvi, i aquest canvi el podem fer a Olot i el podem fer a Catalunya i el podem fer a nivell de tota Europa.
Creuen que per destensionar doncs, el sistema sanitari, almenys a la ciutat, volen reforçar els centres d'atenció primària. Com pensen fer-ho?
Bueno, d'entrada, aquests centres són fonamentals, són cabdals. O sigui, l'atenció primària ha de ser la base, diguem, de lo que és una atenció cap a la salut de la ciutadania, perquè és on es pot fer prevenció, és on es pot atendre directament abans de que hi hagi la patologia. L'hospital ja és moltes vegades quan ja tenim una patologia, quan ja tenim una situació que hem de tenir cura, però que ja segurament no té prèvia solució. Els centres d'atenció primària són fonamentals. O sigui, la salut ha de ser vista com una qüestió per la ciutat, i això insistim nosaltres, integral. Vale? Des de com ens movem, com treballem, què consumim i, evidentment, també quines són aquests llocs on tenen cura els professionals de la salut, tenen cura de nosaltres.
L'altra part del lema, socialment cohesionada, la ciutat. Creuen que tenim barris socialment descohesionats. Expliquen-nos-ho i com pensen cohesionar-los.
Això és una qüestió que no és un problema d'Olot, evidentment. Vull dir, la segregació social és una qüestió que s'està donant doncs a moltes ciutats i sobretot, evidentment, a vegades es nota molt més a les grans ciutats que a les petites. Però Olot també està succeint. Hi ha barris, com pot ser Sant Miquel, per exemple, on s'acumulen gran quantitat de serveis que són molt adreçats, diguérem, a certes problemàtiques socials, no? La vivenda social apareix en un lloc determinat, determinats serveis concrets apareixen en aquesta zona, i el que fan és entrar en un cercle viciós on no es pot sortir d'aquestes realitats de precarietat, de marginalitat, d'acumular determinats problemes en determinades zones. Nosaltres pensem que hem de... Evidentment, no es tracta només... És molt fàcil dir, va, anem a repartir les coses. No, evidentment que això no és senzill. El que hem de fer és... Veritablement que aquests barris que estan en una situació més precària social, amb més problemàtiques socials, tirin endavant, millorin les seves condicions de vida i evidentment que no siguin l'assa dels cops de totes les problemàtiques de la ciutat. No, no podem tenir un Olot segregat en diferents zones amb una vida, qualitat de vida i amb una riquesa que segurament no caldria també a nivell global, i zones que cada cop la gent està més... més densificades, amb més problemàtiques d'atur, i si tu tens problemàtiques d'atur, tens massificació, evidentment tindràs problemes també de seguretat en un moment determinat, que no tindràs en altres llocs. Això no, jo crec que això hem de treballar perquè aquests barris millorin la seva qualitat, i per tant vol dir que hi hem d'abocar esforços, recursos, i que hi hem de treballar, vull dir.
Parla de seguretat, és una de les preocupacions dels electors a dia d'avui, també a la ciutat d'Olot, una percepció de seguretat que veuen reduïda. Què creu que s'ha de fer per revertir aquesta percepció?
A veure, jo començaria amb una qüestió clara. Som una societat, la catalana, els nostres estàndards de seguretat, la vida quotidiana, són bastant bons. No som una societat on un hagi de patir per sortir al carrer. Això d'entrada, crec que... I a més, les dades ens van dient moltes vegades que no, comparativament amb altres països i amb altres zones, som un país amb una certa tranquil·litat. Això no vol dir que tot sigui perfecte, això no vol dir que no ens trobem amb problemes. ¿Vale? Ara bé, dit això, també hi ha en aquests moments, i és preocupant, per part de sectors, evidentment l'extrema dreta ho exprimirà tot el que pugui, però també certs sectors de la dreta més conservadora i democràtica, que estan deixant que es generi un ambient de percepció d'inseguretat, evidentment també, no ens enganyem, i no és una qüestió que culpabilitzi els mitjans de comunicació, les males notícies sempre són més notícia que les bones, i això fa que moltes vegades quan obrim el mòbil o veiem la tele, acabin apareixent molts elements d'aquests negatius que fan que doni la sensació de que vivim en una selva gairebé, on hem de sortir al carrer armats. I això genera un ambient i una situació que evidentment potser no es correspon a la realitat del que tenim com a societat. Això no vol dir que no haguem d'apostar per seguretat. Però quan parlem de seguretat no hauríem de parlar només de militaritzar policialment els nostres carrers. Ha d'haver Guàrdia Urbana, ha d'haver, ja estan els Mossos, ja estan, però evidentment, però també hem d'apostar per els agents cívics, per la mediació, perquè els conflictes que hi ha, que moltes vegades no parla, la seguretat no són només seguretat en temes de criminalitat, sinó que és una qüestió de conflictes entre veïns, de situacions, diguem, de disfuncions que es produeixen en l'espai públic, cal agents cívics, cal mediació, cal educadors socials al carrer, i segurament així millorarem encara més allò que en aquests moments jo crec que tampoc és una situació que sigui alarmant.
Hi ha candidatures que aposten per una subcomissaria. Vostès no estan per això.
A veure, nosaltres no estaríem per seguir, diguem, amb polítiques de convertir l'espai públic en un lloc controlat per la policia. Ens sembla que no és la solució.
I el nucli antic també és un tema que surt recurrentment a cada eleccions. Sí. Encara hi ha illes especialment deprimides. Quina recepta o proposta tens per la reivindicació?
Això és complicat, i amb això no cal... Vull dir, tirar-nos els traços al cap entre les organitzacions polítiques és molt fàcil. El nucli antic antic són lògiques que han passat en altres ciutats i que tenen difícil solució. Que tenen a veure també amb com administrem doncs, les lògiques dels límits de la propietat privada. Si algú vol deixar caure el seu edifici, la seva casa, i no la vol llogar, no la vol arreglar, i evidentment exerceix aquest dret a la propietat, doncs bueno, potser ens haurem de plantejar quins són aquests límits, què hem d'exigir-li als propietaris, com hem de canalitzar perquè aquests pisos doncs, arribin a sectors de la població, sobretot joves, que potser voldrien viure i tornar a ocupar i a estar visquent de formes diferents, en diferents modalitats, des de la masoveria, les cooperatives, els lloguers convencionals, i fins i tot potser algú que vulgui comprar, no sé, vull dir, hi ha moltes maneres de tornar a revitalitzar una zona urbana. Evidentment, vol dir que tu has també de generar en aquesta zona urbana uns atractius que facin que la gent vulgui viure i que sigui gent diversa, no? I jo crec que els nuclis urbans antics poden permetre, a partir de la pacificació, que els carrers doncs, siguin per les persones, per les bicicletes, per generar uns estàndards de qualitat de vida, amb l'aire més net, que permetin que hi hagi gent que digui «Ah, doncs, pot ser interessant no tenir només una caseta amb jardí». Vull dir, que això jo crec que és una de les qüestions que hauríem de la millora d'aquests entorns també pot afavorir doncs, que la gent vulgui anar a veure. I després estan totes aquestes qüestions que tenen a veure amb els límits de la propietat que ens ho hem de plantejar com a societat perquè si no ens en sortim.
Un altre interès dels electors és aconseguir una major mobilitat sostenible, una millor mobilitat, més sostenible, però que no tampoc perjudiqui interessos econòmics particulars, en massa mesura. Quin és el projecte d'Olot en Comú Podem en aquest sentit?
Nosaltres tenim molt clar una cosa. Olot i la Garrotxa en general és una comarca on el marge de millora en termes de mobilitat que en diuen ara activa, que vol dir possibilitats de caminar, d'anar en bicicleta i d'utilitzar també el transport públic en la mesura en què s'articuli, són importants. ¿Vale? Per què? Perquè és un territori doncs, que no és molt gran, els nuclis urbans estan a prop, tenim els polígons industrials al voltant, vull dir, hi ha una possibilitat de tenir un pla de mobilitat, que nosaltres hem defensat sempre, defensem un pla de mobilitat, o sigui, una visió, com diem pla de mobilitat, diem una visió en conjunt que articuli totes les formes i que vagi en una direcció, que és, nosaltres, evidentment, sabem que hi haurà cotxes, la gent seguirà agafant el cotxe, vull dir, no es tracta d'això, de prohibir els cotxes, com algú ha plantejat ara fa poc, de dir, hem de prohibir els patinets, no es tracta de prohibir cap modalitat, tampoc els cotxes, però es tracta de afavorir la possibilitat de que la gent pugui deixar el cotxe a casa, pugui anar a treballar caminant o en bicicleta o en transport públic, els nens puguin anar per carrils bici segregats, segurs. Quan parlem de seguretat hauríem de parlar d'aquesta seguretat, de que jo puc deixar que els meus fills vagin a l'escola en bicicleta sense estar patint de que els xafarà un cotxe o un camió. I això crec que vol dir aquestes polítiques de pacificació i d'anar doncs, reequilibrant. No pot ser que tinguem un 90% de persones que van a treballar en cotxe. Ho hem de reduir. Potser un 70%, aquest 20%, milloraria molt estàndards de qualitat d'aire, etc. No? I el que és l'espai urbà. No?
Per les últimes preguntes, gairebé titulars, el seu posicionament, recordi el seu posicionament amb la variant d'Olot.
Mira, la variant d'Olot és un projecte del segle XX que estem ara doncs, discutint en el segle XXI, amb una crisi climàtica, amb una crisi ecològica, social i energètica, que ens marca i que ens demanen un canvi radical de la visió de la mobilitat i de la visió de com endrecem i organitzem el territori. una gran autovia en aquests moments, o una carretera que travessi la comarca en els termes que el projecte està plantejat, no és una opció, no per un color en Comú Podem, que no ho és, però és que no ho hauria de ser per la nostra societat. Ens hem de plantejar, per això insistim en un pla de mobilitat que pacifiqui el trànsit, que doni solucions a la gent que en aquests moments pateix aquest excessiu trànsit, sobretot Avinguda Sant Jordi, però també altres carrers del centre d'Olot, i a partir d'aquí, de totes aquestes solucions, potser ens n'adonarem que no calen aquestes grans infraestructures.
Molt bé, hem arribat a l'últim minut, minut que li deixem amb els electors, aquella és la seva càmera, per adreçar-los un últim missatge.
Doncs bé, nosaltres com a organització política, Olot en Comú Podem, doncs que estem presents a Catalunya, volem estar presents a Olot, pensem que som una veu necessària, que les nostres propostes poden ser útils per a la ciutadania, que tenim un repte molt gran en aquests moments, que és aquesta transició ecosocial, i que això afecta a les nostres ciutats, a la nostra vida quotidiana, i que, per tant, si nosaltres estem a l'Ajuntament, tornem a estar a l'Ajuntament, treballarem aquest present perquè el futur sigui doncs un futur positiu per a les noves generacions i per les noves generacions d'olotins que ens ho agrairan d'aquí uns anys si ho fem bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies a Raül Valls, candidat d'Olot en Comú Podem. Gràcies per atendre les nostres preguntes i poder explicar, encara que sigui durant uns minuts, doncs, part del seu programa electoral.
A vosaltres.
Molt bé, doncs continuarem diàriament expressant, preguntant també als diferents candidats sobre els seus programes perquè vostès en puguin tenir un coneixement abans d'emetre el seu vot. Continuem a Ràdio Olot i Olot Televisió. Moltes gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació.